Elles van amb camper. Algunes espècies de la flora catalana es troben en situació de risc de desaparèixer a curt o a mitjà termini, ja que hi ha pocs individus i poques poblacions que, a més, estan sotmeses a amenaces. Per aquest motiu, cal dur a terme accions per conservar-les i el primer pas és la seva protecció legal. En total, es troben catalogades 375 espècies que, segons el seu estat de conservació, grau d'amenaça i la pressió antròpica, es divideixen en dues categories: en perill d'extinció, amb 133 espècies, i vulnerable, amb 242 espècies. Cal destacar que aproximadament 130 d'aquestes espècies són endèmiques de Catalunya, és a dir, que existeixen només al nostre territori, o bé hi tenen més de la meitat de la seva població mundial, de manera que, si s'extingeixen aquí, gairebé s'extingeixen a tot el món. Per conèixer la flora amenaçada, tenim el llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial, el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades i el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. Una altra manera més interactiva de conèixer aquesta flora és amb el Jardí Botànic Mari Murtra i les seves aportacions.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors, i caminava lenta, anava les palpentes i escampava pel bosc les seves flors. Totes les flors, totes les flors. Totes les flors, totes les flors. I anava al seu darrere una nena dolenta que saltava entelit sobre les flors. Ningú no la mirava bé, s'ho feia tota sola, la mateixa que abans escampava flors. Totes les flors, totes les 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 flors.
A Catalunya es coneixen unes 15.000 espècies de flora, però s'estima que n'hi pot haver més de 20.000. En aquest grup d'éssers vius s'inclouen les algues, els fongs, els líquens, les molses, les falgueres i les plantes amb flors i fruits. La flora constitueix un element fonamental pel patrimoni natural del país. És la base dels hàbitats naturals i contribueix al seu desenvolupament perquè proveeix de recursos a la resta d'éssers vius que hi conviuen. A més, té una gran importància per als humans, ja que en proveeix d'aliments i medicaments bàsics per a la nostra salut. Per aquesta importància i més, avui parlem amb Anna Sanz, biòloga i responsable de divulgació científica del Jardí Mari Mortra. Bon dia.
Bon dia.
Ens trobem aquí en el jardí, un jardí que destaca per l'abundància de cactus i de la vegetació mediterrània.
Al Jardí Botànic Mari Mortra hi trobem més al voltant de 4.000 espècies vegetals d'arreu del món.
Això també es transforma en una gran quantitat d'hectàrees.
Exacte, hi ha unes 4 hectàrees visitables i unes altres 10 hectàrees de bosc mediterrani que l'envolten, no? Per una banda està hi ha aquest límit i per l'altra banda hi ha el mar. Per tant, és com una zona protegida que hi ha amb molta biodiversitat.
Doncs, com dius, aquest jardí està dividit en 3 jardins amb característiques ben diferents, no?
El jardí està dividit en 3 jardins, com bé dius, són 3 zones diferenciades, no? En el primer hi trobem més plantes de zones àrides, en el segon més palmeres i cicadals, l'hort també, l'horta biològica, i en el tercer trobem més plantes mediterrànies. En qualsevol cas, les plantes no són estàtiques i, per tant, podem trobar plantes d'arreu del món a tots els llocs, però en principi aquesta seria la distribució inicial.
Tot això i més va fer que l'any 95 la Generalitat de Catalunya classifiqués com a categoria de bé cultural d'interès nacional.
Sí, el jardí aquest any concretament estem celebrant els 100 anys, és un jardí centenari, i estem celebrant també els 150 anys del naixement del fundador, no? És un jardí amb uns orígens ben peculiars, no va crear-se annexat a una universitat, sinó que era el somni d'una persona, no? D'un naturalista, i això el fa molt especial, fa que tingui aquests camins una mica així desendreçats i que ho veiem una mica tot més esborgerrat, però tot té un sentit molt, molt estricte.
Aquest naturalista de nom Carles Faust.
Sí, en Carl Faust no tenia formació botànica, però sí que era molt autodidacta, llegia molt, i en el moment en què va decidir emprendre aquest projecte, que va ser construir el Jardí Botànic, el seu somni, es va rodejar dels més entesos de l'època, en botànica, en paisatgisme, en arquitectura, per poder fer-lo realitat.
I d'aquest interès, com dius, ara segueix una tasca activa de conservació, de recerca, de divulgació.
Exacte, en aquests 100 anys han canviat moltes coses, però és la mateixa fundació que ell va crear abans de morir la que segueix gestionant el Jardí Botànic, no? Com a Jardí Botànic tenim les funcions de conservar, divulgar i fer recerca, sobretot sobre els vegetals. I també alhora estem en un punt molt turístic en el que rebem molts visitants anualment, no? Això ens genera no només una oportunitat de donar a conèixer la botànica i la ciència en general, sinó una responsabilitat envers la societat, no? Ja que rebem tantes persones, intentar que totes aprenguin alguna cosa, no? Almenys algunes volent i algunes potser sense voler, no? Que s'ho vagin trobant.
De quina quantitat de persones estem parlant?
Aquest any, segurament, encara no ha acabat l'any, però segurament es batrà el rècord amb més de 198.000 visitants.
Això és una quantitat de persones molt elevada.
Molt elevada, sí. És una dada molt important, sobretot per aquesta responsabilitat que et deia, no? Que ens sentim amb aquest deure gairebé de donar a conèixer la natura en un entorn tan idíl·lic, no? I aportar una mica de coneixement de diferents maneres. Podem rebre tant famílies com visitants, com nens, com escolars de diferents tipus.
Parlem d'una part de turisme, una part de divulgació molt elevades, però sobretot perquè algunes de les espècies de flora catalana es troben en risc de desaparèixer i això és una molt bona manera, segurament, de fer conèixer aquesta problemàtica.
Sí, exacte. Com bé dius, de tot el jardí hi ha aproximadament unes 4.000 espècies. D'aquestes n'hi ha 142 que es troben en perill en el seu hàbitat natural i que nosaltres les tenim aquí. Tenim algun projecte de conservació en el que es cultiven aquestes plantes aquí d'una manera controlada per després poder-les repoblar al seu hàbitat inicial.
Una manera de conservar-les, també, com dèiem, aquesta part de la divulgació i aquest nombre tan elevat del que parles de plantes que després es poden replantar. Com funciona aquest projecte? Les planteu aquí mateix? Es du a un altre lloc i com funciona?
En un cas concret, podria parlar de l'aquilea marítima, que és una planta d'un ecosistema dunar que està en perill a Catalunya i en aquest cas, per un encàrrec de la Generalitat, es va anar a buscar la planta a l'hàbitat original, es va portar cap aquí, es van fer diverses proves de cultiu per intentar trobar la manera, perquè clar, no és fàcil cultivar una planta fora de l'hàbitat, no? En aquest cas vam cultivar-ho dins a l'hivernacle, amb condicions més controlades, però també vam habilitar una zona del jardí generant un ecosistema dunar per assegurar-nos que després de sortir de l'hivernacle ho plantàvem com en una primera fase abans d'anar a l'hàbitat natural, no? I en aquest cas va funcionar bé. Com en tots els casos, cada planta, cada projecte és diferent i cada planta es troba amb problemes a l'hora de cultivar-ho, no? Que potser alguna doncs, trobem que li afecten fongs i li hem de posar plantes accessòries per lluitar contra això. Bueno, intentar trobar el mètode per fer aquest cultiu el més segur possible i després tornar-ho a replantar a l'hàbitat on està en perill.
Aquest és un punt que reprendrem, però si alguna persona li crida l'atenció a aquestes plantes de les que estem parlant, també existeixen diversos llistats o catàlegs que podem consultar per conèixer aquestes plantes que estan en perill.
Sí, existeix la llista vermella de les espècies en perill, que és consultable, i per tant qualsevol persona, si té dubtes o interès, s'hi pot adreçar per comprovar-ho. Hi ha també una cosa, crec, molt important a l'hora de protegir les plantes, no? Que una cosa és quan ja estan en un punt en què cal que estiguin protegides, però podem actuar també abans, no? Donant-les a conèixer i transmetent aquesta estima per les plantes, no? Ajudar la gent a adonar-se que existeixen i, per tant, entendre-les com a éssers vius i, per tant, tot això ens genera una consciència ambiental que fa que potser alguna planta no l'haurem de protegir en el futur, sinó que les pròpies accions nostres ja seran més respectuoses i faran que no calgui.
Això potser és un punt molt idíl·lic,
sí.
Tot i que realment seria un fet molt positiu segurament per la societat, perquè ja directament tindríem aquest contacte amb les plantes d'una altra manera, potser no les faríem malbé o no les veuríem simplement com algú amb què passar per sobre i no passar res, sinó que realment ja ho protegiríem sense tenir que dir res.
Sí, de fet, les actituds respectuoses amb la natura crec que neixen a partir de tenir aquest contacte previ amb la natura, no? I en el moment en que t'hi sents bé i que t'hi sents acollit, també les teves accions són conseqüents amb això. Treballem molt amb aquest punt, també.
Perquè realment com n'és d'important, com afecta a un tot, per dir-ho d'una manera, el fer, per una part, el seguiment d'aquestes plantes i, per l'altra part, respectar-les.
Penso que des del Jardí Botànic ja no només tenim en compte les plantes, no ho veiem ja només com una col·lecció de plantes, sinó que com un punt d'alta biodiversitat, no? Fa aproximadament 7 anys vam deixar d'utilitzar productes químics de síntesi, no només en favor de les plantes, sinó també a favor de les persones que ens visiten, no? Que com hem comentat són moltes, i aquests productes està comprovat que també afecten a les persones i per tant també és un d'aquests motius és pel que ho vam deixar d'utilitzar.
Aquest també és un dels punts forts i dels punts més importants que teniu aquí en el Jardí Botànic.
Sí, és tot un repte. No utilitzar productes químics de síntesi, de vegades podríem dir que ens complica la vida, però segueix un... és coherent amb el que es va decidir i crec que ens aporta coses bones. De fet, gràcies a això vam començar a crear la planta, a part de la planta del mes, la fauna del mes, no? Perquè el fet de deixar d'utilitzar aquests productes a poc a poc ha anat obrint aquest espai a la natura, no? I ens trobem que ve més fauna i ens trobem coses novetat, no? Algunes coses triguen més, algunes triguen menys, però bueno, a poc a poc anem veient que té un efecte positiu en tot l'ecosistema. En el cas de Marí Murtra, no és només l'ús de deixar d'utilitzar els químics la nostra aposta per la sostenibilitat, sinó és com, et diria, potser una manera de fer un tarannà, no? És cert que hem deixat d'utilitzar químics de síntesi, però també es fan altres coses. S'ha reduït molt la poda, si no és necessària. Podeu trobar pel camí muntanyes de fusta morta, que es deixa allà perquè atrau microorganismes que enriqueixen el sol. I si enriqueixen el sol, vol dir que les plantes que hi creixen són més fortes. I si són més fortes, vol dir que necessiten menys tractaments, no? I això ens va molt a favor. Perquè els tractaments que utilitzem són naturals i sí que donen una ajuda, però no són màgics, no? Per tant, com millor estiguin les plantes de base, menys ajuda necessitaran per part nostra. Vam instal·lar caixes niu, menjadors d'ocells, hi ha diferents accions que fem en aquest sentit. Per exemple, quan s'ha de triturar unes restes, tenim una trituradora mòbil que permet triturar la resta i que passi directament al terra i sense haver de contaminar més enllà i haver de transportar les restes amunt i avall. És a dir, que a poc intentem que aquest ecosistema, que és artificial, tingui un màxim de biodiversitat de la manera més sostenible possible.
Algú potser ara mateix no ho està pensant, però aquí potser també ens podem trobar algun animal.
Sí, i tant. Molts, de fet, cada vegada més, no? En un cas concret, per exemple, els ocells, no? Treballem molt amb, bueno, fem inventaris anuals, un parell a l'any, i fem avistaments setmanals amb un grup de voluntaris, i podem trobar actualment que un 25% d'ocells que hi ha a Catalunya han niat o nien aquí. Per tant, és un gran punt de biodiversitat en aquest sentit, també.
Quin és l'animal més curiós que heu trobat o que no esperàveu veure per aquí?
Crec que no l'esperàvem perquè no estem acostumats, perquè ja et dic, el pas aquest de veure el jardí com una col·lecció de plantes a un ecosistema en si mateix és una cosa que cada dia va a més. Un teixó, et diria que el que ens ha sorprès més és un teixó.
Tornant al tema de la flora, quina és la planta que podem trobar aquí que no podem deixar de veure?
A veure, hi ha una planta que no puc no explicar-te, la que és la murtra, i és la que dona nom al jardí, no? Una planta mediterrània amb un punt cítric i bastant específica, que ja era aquí quan en Faust va arribar. A banda d'això, al Mediterrani tenim molta riquesa de planta medicinal i de planta aromàtica, podeu trobar diferents, moltes espècies en aquest sentit, però és que hi ha plantes dels 5 continents, és que no te'n puc escollir una concreta.
Perquè, com dius, el jardí es diu Mari Murtra, comentes que hi havia la murtra, que ja existia, quan Carles Flaus va comprar aquest espai, però clar, mar és per la part que enllaça també aquest jardí que ho té a tocar.
Sí, exacte. Podem dir que en Faust era un visionari en molts aspectes. Potser no era molt original amb els noms, però en aquest cas li va quedar molt bé la combinació de mar i murtra. Per tant, bueno, li agraïm també l'originalitat d'aquell dia.
Doncs, si et sembla bé, fem una caminadeta pel jardí i anem a conèixer el que hi podem trobar més enllà. Mentre fèiem l'entrevista, a darrere teníem un cartell. Que ens pots explicar de...
Aquest cartell és una de les novetats d'aquest any. És, hem renovat el cartell en homenatge a Charles Darwin. El que vol transmetre és que Charles Darwin va ser un naturalista que va tenir molt d'impacte en el món de la biologia i la ciència. I va fer un viatge amb un vaixell, no? I aquest viatge li va permetre descobrir una sèrie de coses i a partir d'aquí va postular una teoria, la teoria de l'evolució, que avui en dia és la base de moltes coses, no? El que hem volgut en aquesta renovació és assimilar el viatge que va fer Darwin amb el viatge que un visitant pot fer per Mari Murtra, marcant cinc punts claus de la teoria. Cinc punts, ja, és a dir, aquest cartell t'explica que Mari Murtra és un viatge i que dins del jardí trobaràs cinc punts que demostren la seva teoria.
Doncs moltes gràcies per acostar-nos al Jardí Botànic a casa nostra.
Gràcies a vosaltres.
Elles van amb camper.